van fer història. Quan parlem dels Estats Units d'Amèrica, estem parlant d'un país molt gran, amb més de 330 milions d'habitants. En realitat, és una república federal, és a dir, la unió de 50 estats que tenen un grau força elevat d'autogovern. Alguns d'aquests estats en sonen més, com per exemple Florida, Washington, Hawaii o Texas. Alguns altres potser en són menys familiars, com Rhode Island, Delaware, Idaho o Maine. Però el que segur que us sonarà és un dels més famosos, que és Califòrnia. Oi que sí, que n'heu sentit a parlar? Doncs fa uns quants centenars d'anys, Califòrnia era per als europeus tan sols un mapa en blanc. Un territori desconegut del tot, amb l'excepció d'un punt marcat pels navegants, la badia de Monterrey.
Arribar a aquell port natural per estendre la religió cristiana entre els indígenes americans va ser l'obsessió del nostre protagonista d'avui, un frare mallorquí que va viure al segle XVIII i que va ser protagonista en les expedicions impulsades per la monarquia hispànica a Califòrnia. Un missioner franciscà que l'any 1988 va ser declarat beat i digne de veneració pel papa Joan Pau II. Un home que va fundar moltíssimes missions, a partir de les quals, anys més tard, naixerien algunes de les ciutats més famoses del món, com, per exemple, San Diego i San Francisco. Un home que va fer història. Com es deia? Juníper Serra.
Abans de començar aquesta història, cal que fem una petita reflexió. Durant molts anys es considerava que els colonitzadors i els missioners que van anar a Amèrica eren els bons. És clar, tota aquella gent formaven part dels guanyadors, dels poderosos que s'havien sortit amb la seva. Ells estaven convençuts que la seva visió de la vida i la seva estructura social eren les bones i que el seu Déu era l'únic veritable. Per això creien que els pobles de la resta del món tenien molta sort, que ells hi anessin a ensenyar-los com s'havien de fer les coses i a salvar-los l'ànima en nom de Jesucrist. I ho feien de grat o per força, perquè si els indígenes que trobaven s'hi resistien, no tenien manies a l'hora de fer servir les armes. Avui hi ha historiadors que es mostren força crítics amb aquesta manera de veure les coses, perquè és evident que la colonització europea d'Amèrica va suposar una de les matances més bèsties de la història, i també que les missions evangelitzadores dels capellans van imposar la destrucció de moltes cultures amb la seva pròpia manera de veure el món.
Sense oblidar tot això, ara us parlarem del nostre protagonista d'avui, un personatge que va col·laborar de manera molt activa en aquesta tasca de colonització i d'evangelització, o sigui, d'extensió de les creences cristianes. Tanmateix, hem de pensar que ell ho feia amb la millor intenció. Estava convençut del tot que treballava pel bé de les altres persones.
Va néixer fa poc més de 300 anys, concretament el 24 de novembre de l'any 1713, en un poblet interior de l'illa de Mallorca, que es diu Petra. Els seus pares, Antoni Serra i Margalida Ferrer, eren una parella de camperols i el van batejar amb el nom de Miquel Josep. Eren una família força humil, però molt religiosa. En aquella època, els fills d'una família pagesa com aquella tenien només tres destins possibles: casar-se i quedar-se a casa per ajudar la família, fer-se soldat o fer-se frare.
A poques passes de la casa on vivien, s'aixecava el convent de Sant Bernardí, fundat per l'orde religiós dels franciscans, i aquella parella de camperols pobres va haver de fer grans esforços econòmics per inscriure-hi el petit Miquel Josep i així poder-li assegurar una bona educació.
Miquel Josep, la mare i jo hem aconseguit que entris a estudiar a Sant Bernardí.
Moltes gràcies, pare i mare. Aprendré a llegir i escriure.
I tant! I així potser ens en podràs ensenyar nosaltres també.
Doncs m'hi esforçaré molt.
Així va ser com aquell nen d'escassa estatura i amb poques forces físiques va començar a anar a escola amb els frares i des d'un bon principi va demostrar que tenia molta intel·ligència i moltes qualitats per a l'estudi. I va ser allà també on el petit Miquel Josep va decidir el camí que volia emprendre.
Trio el camí del cel. Passi el que passi, algun dia jo també seré frare.
Dit i fet, del convent de Sant Bernardí, de Petra, va passar al de Sant Francesc, a la capital de l'illa, Palma. I quan va tenir 16 anys, gairebé a punt de fer els 17, va ser ordenat frare franciscà. Des de llavors va passar a dir-se Juníper. Aquest nou nom l'havia triat ell mateix en honor a Sant Juníper, que havia sigut un dels seguidors de Sant Francesc d'Assís. Aquest era el monjo medieval que havia creat un orde religiós, l'Orde dels Franciscans. El pare de Francesc d'Assís era molt ric, però ell havia ensenyat que per estimar Déu no calia tenir cap cosa material. Per això predicava una vida pobra, però alegre. Tenia un gran amor per la natura, perquè en totes les criatures hi veia la petjada de Déu. Passava els dies resant, intentant ajudar els altres, molt especialment els pobres i els malalts.
Però tornem a Mallorca, a veure què feia aquell nou frare franciscà tan jovenet, en Juníper Serra. Doncs, com que era tan espavilat, va continuar estudiant fins a doctorar-se en dos dels estudis universitaris més complicats de la seva època, teologia i filosofia. Ho va fer a l'Estudi General Lul·lià, la universitat més antiga de l'illa.
Amb només 30 anys, ja havia guanyat la plaça de teologia, és a dir, que es va convertir en professor de la universitat on havia estudiat. A poc va anar desenvolupant els dots com a orador i es va convertir en un gran predicador. Però a en Juníper li faltava una cosa. La vida a Palma, aquella ciutat il·lustrada i benestant de 33.000 habitants, no el satisfeia.
Aquí no hi faré res de bo.
Que potser no estàs a gust a la comunitat, Juníper.
No és això. Sí que hi estic a gust, però sento que se m'ha fet petita. He llegit moltes cròniques de missioners que han anat al Nou Món. I vull anar-hi. Són com relats d'aventures.
Però jo he sentit que pot ser força perillós.
Ara mateix tinc més il·lusió que por. Estic disposat a emprendre canvis.
El pare Francesc Palou, un altre frare franciscà que era amic i deixeble de Juníper, també va manifestar el mateix interès. Volia anar a treballar les missions a l'altra banda de l'oceà. I aquella notícia Juníper la va rebre amb gran alegria, ja que feia dies que resava demanant a la Puríssima Concepció de Maria Santíssima que li donés un bon company amb qui fer el llarg viatge cap a Amèrica. I així va ser com en secret, i durant la Pasqua de 1749, tots dos van aconseguir el permís per anar a fer de missioners a les Índies, que és el nom que donaven aleshores a Amèrica.
L'abril del 1749, quan van abandonar Mallorca per anar fins a Cadis, en Juníper tenia 35 anys. Des del port andalús van embarcar en un galió amb 20 frares franciscans i 7 de l'Orde dels Dominics. A banda dels mallorquins, n'hi havia de tot arreu: catalans, bascos, castellans i andalusos. Es diu que en aquell trajecte des de la península Ibèrica fins a Amèrica, només la presència dels religiosos va evitar una catàstrofe. Van haver de fer front a un huracà ferotge, amb unes onades impressionants, i la tripulació estava convençuda que acabarien enfonsats. Però el pare Serra i la resta de monjos es van posar a pregar a Santa Bàrbara, a qui es demana ajuda quan hi ha llamps i trons, i la tempesta va amainar. El mal temps va cessar i va començar a bufar un vent suau que els va fer arribar sans i estalvis fins al port mexicà de Veracruz.
Com ja us hem dit abans, l'Orde dels Franciscans es caracteritzava molt especialment pel vot de pobresa, tant que alguns d'ells anaven sempre descalços. I Juníper i la resta de franciscans, coherents amb aquesta idea, van fer descalços la caminada entre Veracruz i Ciutat de Mèxic. Penseu que era un llarg viatge de 400 quilòmetres i que el rei els oferia un carruatge i cavalls. Pel camí, a Juníper se li va obrir una ferida a la cama esquerra, potser per la picada d'algun insecte, que no se li va curar mai del tot. però no va deixar de caminar i els indígenes li van posar el sobrenom de Pota Coixa.
Segur que vols continuar? Aquesta cama no fa bona pinta.
I tant, si vull continuar. Els habitants de tots els racons de Mèxic han de conèixer la paraula de Déu, convertir-se en cristians i en bons súbdits del nostre rei.
Juníper va passar 8 anys a la zona de Sierra Gorda, que també es coneix amb el nom de Bosc de la Boira. Eren unes terres indòmites al nord de la capital, habitades pels indis Pames, on diversos missioners havien fracassat. Els Pames eren un poble nòmada, no tenien habitatges fixos, vivien de la cacera i anaven vestits amb poca roba. A més, es resistien amb força a aquells estrangers que volien entrar al seu territori. Per això, els colons espanyols els consideraven salvatges i tenien molt d'interès a convertir-los i pacificar-los, perquè en aquella zona hi havia importants mines de plata.
Un cop allà, els frares es van trobar amb els edificis de les missions, unes estructures molt senzilles amb teulades de palla. Juníper va aprendre la llengua dels indígenes per poder traduir el catecisme, el resum que es fa servir per ensenyar els principis de la religió cristiana. Amb aquell primer pas, es va disposar a la tasca que tenia encomanada i que ell estava convençut que era bona i necessària, conduir els indis cap a la civilització. Els missioners ensenyaven les dones a cuinar, cosir, filar i teixir, i els homes els ensenyaven a tallar arbres per construir cases, treballar el ferro, tenir cura del bestiar, esquilar ovelles i assaonar pells.
En Juníper, doncs, no feia només un treball de predicació religiosa, sinó que també intentava reorganitzar la comunitat, distribuint les terres i ensenyant-los les tasques i els oficis europeus. Però cal tenir en compte que el paisatge, per als nadius americans, era com la seva Bíblia, el seu text sagrat. Així que, quan els colonitzadors van començar a modificar el seu paisatge amb conreus i l'establiment de missions i poblats, els nadius ho sentien com si estiguessin destruint la seva Bíblia, perquè ells coneixien perfectament el seu entorn, vivien com ho havien fet sempre i desconeixien aquell concepte tan estrany que els aplicaven. Ells no es consideraven pas salvatges.
Durant els 8 anys en què es va fer càrrec d'aquelles missions, aquell franciscà baixet incansable va recórrer 4.500 quilòmetres, gairebé sempre a peu, sempre coix i sempre en nom de Déu. Després, Juníper Serra volia anar al territori dels indis apatxes, però la mort del virrei de Nova Espanya li va interrompre els plans. Es va retirar a Ciutat de Mèxic uns anys, a fer de mestre d'altres frares abans de rebre el seu nou destí missioner. La tasca que el va fer passar a la història.
Va ser aleshores que, des d'Espanya, es va prendre una decisió força important. El rei va expulsar els clergues jesuïtes de tots els seus dominis perquè desconfiava de les seves intencions polítiques i els acusava de quedar-se moltes riqueses. El rei va encomanar als frares franciscans i dominics que ocupessin el lloc dels jesuïtes com a missioners. I en Juníper va rebre l'encàrrec d'emprendre la gran tasca d'ocupar i colonitzar per a la corona els territoris d'Alta Califòrnia, a la costa del Pacífic, i evangelitzar-ne els habitants indígenes. Per assegurar-se que tot sortia bé, li van posar una persona que el vigilaria. Era un militar de 53 anys, Gaspar de Portolà, natural d'Os de Balaguer, una petita vila de les Terres de Lleida.
Entre Juníper i Gaspar de Portolà va néixer una bona amistat. Tots dos van tenir clares les prioritats. De primer, fundarien una missió a San Diego i després seguirien amunt, fins a trobar la badia de Monterrey, aquell punt al mapa que només coneixien alguns navegants.
Juníper, tens la cama molt malament. No cal que vinguis.
I tant, si vindré.
És que et costa molt caminar, insisteixo. Val més que et quedis.
Potser no et podré seguir el ritme, això és cert, però vinc segur. Tu ves tirant, que ja t'atraparé.
Junts, aquell parell, van començar a explorar l'Alta Califòrnia. Van trobar indígenes que no coneixien l'agricultura, que s'alimentaven només de fruita, glans i arrels, i caçaven cèrvols, ants i conills, i pescaven al mar i als rius. Alguns no feien servir ni pells per vestir-se, sinó que es protegien del fred amb una capa de fang sec. Els missioners arribaven i els convertien al cristianisme, tant si volien com si no, i així a poc anaven avançant. Es diu que ajunir per la cama li feia molt de mal, tant que fins i tot va demanar uns ungüents a un veterinari de l'expedició perquè no podia ni dormir.
A mitjans de juliol del 1769 va néixer la primera missió de l'Alta Califòrnia fundada per Juniper, San Diego de Alcalá. Aquella seria la llavor del que avui és la ciutat de San Diego, que té més d'un milió d'habitants. Tingueu clar, però, que eren els indis qui construïen aquelles missions, obligats pels europeus, malmenjats i sense cap compensació. L'expedició havia arribat a bon port, però els havia costat uns quants morts, el naufragi d'un vaixell, desercions, malalties, fam, fred i moltes penúries. Fins i tot havien patit algun terratrèmol. Els expedicionaris van continuar a costa amunt i van passar de llarg la badia de Monterrey sense saber-ho, confosos per la geografia. Van tornar a San Diego per recuperar-se i després van emprendre una segona pujada. Aquesta vegada sí, van arribar fins a Monterrey i van veure on s'havien d'establir. L'imperi espanyol havia fet més grans les seves fronteres i ara calia consolidar-ne els dominis.
Les expedicions van continuar creant pobles i missions, quasi totes a la costa, i moltes d'elles localitzades en ports, com és el cas de Santa Bàrbara i San Francisco. Els missioners i colonitzadors volien guanyar ànimes per a Déu i súbdits per a la corona. Els nadius es batejaven sense saber gaire què implicava i automàticament pertanyien a un lloc del qual no podien fugir. Però les primeres collites a les missions no van ser tan bones com s'esperava. Faltaven queviures i els seus habitants passaven gana. I així van començar a augmentar les tensions entre els nouvinguts i els nadius, i no només això, sinó també entre els frares i els soldats, entre el poder militar i el poder religiós.
Hi havia mala relació entre el president de les missions, Juniper Serra, i el nou cap i comandant de l'Alta Califòrnia, Pere Fages. Tant l'Estat com l'Església, que representaven tots dos, volien controlar els recursos i, sobretot, la població índia. Juniper se'n va anar directament a Ciutat de Mèxic per parlar amb el virrei i aclarir qui havia de manar. Va tornar guanyador. El virrei va reforçar l'avituallament de queviures a les missions i va cessar Pere Fages com a comandant de l'Alta Califòrnia. La creu havia vençut l'espasa.
Als 13 anys que va durar la seva tasca exploradora, Juniper Serra va fundar 21 missions entre la costa nord de Mèxic i la badia de San Francisco. Tot i així, en algunes missions la situació era massa tensa. A l'Alta Califòrnia, el règim de les missions va comportar la destrucció de les famílies indígenes i de l'organització tradicional de la vida comunitària, a més de la prohibició de la seva religió, de les seves llengües i fins i tot dels seus balls. Els indis havien de treballar de valent per aquells estrangers i molts no li veien la gràcia allò de la civilització. Alguns indígenes es van revoltar, però van ser durament esclafats pels soldats.
Juniper ja no va deixar mai Califòrnia i va continuar batejant indígenes a les missions fins que va morir amb 70 anys el 1784. El van enterrar a l'església de la missió de San Carlos Borromeo de Carmelo. 200 anys després de la seva mort, el papa Joan Pau II el va declarar beat i digne de veneració per haver estat un dels grans artífexs de la colonització espiritual i material de la costa oest americana. I mentre les campanes del Vaticà repicaven en honor a Fra Juniper Serra, al mateix temps, a la ciutat californiana de Los Angeles, grups de nadius es manifestaven en contra d'aquest reconeixement. Per a ells, aquell missioner havia estat còmplice de la destrucció de la seva cultura. Cadascú pot pensar el que vulgui sobre la seva tasca, però és innegable que aquest missioner mallorquí va fer història.